TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 26 de febrer, una jornada de ressaca després de la desclassificació dels arxius de l'intent de cop d'estat del 23F. Fa un dia que passarà la història perquè ha coincidit també amb la mort del protagonista d'aquest capítol, l'extinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, a 93 anys. S'anunciava ahir, només unes hores després, que el seu nom tornés a sonar amb força per la documentació que publicava el govern espanyol. Uns arxius que, de moment, ens han aportat poques sorpreses i en què també hi ha connexions amb les Balears. Entre els noms que es recuperen hi ha el del periodista mallorquí Joan Pla, que va intentar convèncer Tejero el mateix 23F que posés fi als seus plans. Aquests documents també posen de manifest que 6 dels agents dels serveis secrets varen estar implicats en el cop d'estat i que els militars afins al 23F atribueixen el fracàs a la decisió de deixar el rei emèrit Joan Carles I lliure. A les 8:30 analitzarem alguns punts dels arxius amb el director de l'Institut Elcano, Charles Powell, que justament és avui a Mallorca. Tot en una jornada en què també hi ha altres notícies destacades de l'actualitat. I en aquests moments estan pendents d'una operació de la Guàrdia Civil a la barriada del Nou Llevant de Palma.
Una operació que per ara sabem que s'estan duent a terme diversos escorcolls i, segons la Guàrdia Civil, és per robatori contra el patrimoni. En aquests moments hi ha unitat de seguretat ciutadana i una vintena d'agents que intervenen en aquesta operació.
També avui estan pendents de l'antiga presó de Palma, on l'Ajuntament ha començat les accions per desallotjar les 200 persones que, segons el darrer cens, hi resideixen.
Avui és el segon dia de l'operatiu, enmig del malestar dels afectats que asseguren que ara no tenen on viure.
Nosotros somos trabajadores, nosotros salimos por la mañana, llegamos por la tarde, ya hacemos nuestra vida, vamos a hacer nuestra compra y no molestamos a nadie.
Van a haber muchos más problemas, va a haber muchos más delincuentes, va a haber muchos más entradas en casa, más ocupadas en casa. ¿Qué? Está esto abandonado. ¿Qué te molesta? Què te molesta? Que no és tu casa.
D'aquí uns minuts hi tornarem en directe, això en un dia en què es tornarà a tombar al Congrés dels Diputats la moratòria dels desnonaments de famílies vulnerables i d'altres mesures incloses en el conegut com a escut social.
Partit Popular, Vots i Junts per Catalunya hi votaran en contra perquè diuen que protegeix l'ocupació. El que sí que està previst que tiri endavant és la revalorització de les pensions.
I ja se'n deixen a 7 les pasteres que han arribat a les Balears les darreres 24 hores amb 126 persones a bord.
Amb aquestes són 23 les barques que s'han localitzat a les costes de les illes enguany amb més de 400 persones rescatades. Aquesta situació ha fet que l'embalat del dic de Botafoc a Eivissa hagi superat la seva capacitat màxima.
I avui també hem de parlar d'una nova mort en accident de trànsit a les Balears.
Una dona de 75 anys ha perdut la vida després del xoc frontal entre dos cotxes en un accident al túnel de Peguera. 3 persones més han estat hospitalitzades en estat greu.
I el nou sistema de recepta electrònica que es va posar en marxa dilluns ha tornat a tenir problemes.
Aquesta vegada ha estat per una nova actualització que fa que, en lloc de passar la targeta, s'hagi de clicar el número de la seguretat social que hi ha en el mateix document de plàstic. Això fa més lent el procés.
I a Palma, el nou responsable de funció pública de l'Ajuntament Llorenç Bauçà encara la negociació del pla de reordenació de la policia local amb voluntat de diàleg.
Els sindicats han convocat per avui a les 10:30 una manifestació que recorrerà el tram entre la comissaria de Sant Ferran i l'Ajuntament. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, el responsable del CESIF dins la policia local de Palma, Agustí Sánchez, ha dit que confia que el canvi d'interlocutor ajudi a respondre, a resoldre el conflicte.
Si mantenim el diàleg però no tenim solucions, no m'ha servit de res el diàleg, si al final no arribam van port en ser negociacions.
I en els esports, el Reial Mallorca entrena les ordres de Gustavo Siviero mentre espera el substitut de Jago Barrasate a la banqueta. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, l'equip va tornar als entrenaments ahir a Son Bibiloni i avui realitzarà la penúltima sessió preparatòria de cara al partit contra la Real Societat i ho farà amb l'entrenador del filial, Gustavo Siviero, que fou l'encarregat de dirigir el primer entrenament post Arrasate i no es descarta que sigui ell que ocupi dissabte la banqueta a Son Moix. El Mallorca continua negociant la contractació del nou entrenador amb Javi Gracia com a primera opció. I en voleibol, el Conet de Balear a Manacor jugarà avui els quarts de final de la Copa del Rei contra el Leganés. L'objectiu del conjunt manacorí és aconseguir el primer títol de la història del club.
I pel que fa al temps, avui encara hi ha avís groc activat per boira a l'interior de Mallorca i també al Llevant. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, hem tornat a encetar una jornada marcada per la boira. Aquesta estarà present al llarg del matí, principalment a punts de l'interior, també del Llevant de Mallorca, així com també entre el centre i est de Menorca. Això sí, a mesura que ens acostem al migdia, aquesta es començarà a desfer i tindrem un predomini absolut del sol. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà fluix de gregal, per tant, condicions marítimes molt tranquil·les, excepte al sector de les Pitiuses. En aquest indret sí que podran tenir qualque cop moderat i també qualque redal de maró. Això sí, poques complicacions en termes generals. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir. La màxima es tornarà a situar per sobre del que seria habitual per un mes de febrer i girarà aproximadament entre els 18 i els 23 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Santa Gertrudis i 13 a Sant Francesc. A Mallorca, 6 graus a Sa Pobla, 8 a Artà i 9 a Campos. I a Menorca, 8 graus a Calen Bosch i 13 a Es Castell.
I són temperatures d'ara quan són les 8 i 6. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Olímia Navarro i Caterina Bain. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Jornada avui de ressaca després de la publicació dels documents fins ahir classificats de l'intent de cop d'estat del 23F, un dia que també passarà a la història per una sobtada coincidència, la mort del protagonista d'aquest capítol, l'extinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, a 93 anys.
¡Y este todo el mundo!
Amb aquest crit arrencava l'intent de cop d'estat del 81, que ara ha tornat a la memòria de tots. I és que Tejero ha mort just unes hores després que el seu nom hagués tornat a l'actualitat per tota la documentació feta pública a la web de la Moncloa, de la qual, com s'esperava, hi ha poques sorpreses, però sí hi ha molt de detalls i converses que retornen al 23F.
Entre els noms que es recuperen per a la memòria, el d'un mallorquí, el periodista i dibuixant Joan Pla, que va intentar convèncer Tejero el mateix 23F que posa es fi als seus plans. No és una informació nova, perquè ell mateix ho va explicar en vida, però la documental del judici militar, que es va celebrar un any més tard, el 1982, recupera aquest episodi de la seva vida.
A més, hi ha una altra al·lusió a les Balears en un altre document, en aquest cas una nova informativa de la policia sobre Fuerza Nueva, formació d'extrema dreta liderada per Blas Piñar, i en la qual es fa esment a dos actes a les Illes en suport de Tejero, tres setmanes després del cop d'estat. És la connexió balear amb aquest episodi, després de la publicació de tota la documentació, alguna amb noms i llinatges, encara tapats per la protecció de dades.
En total hi ha 167 documents que inclouen informes i transcripcions de converses que s'han posat a l'abast públic per posar llum sobre aquest episodi i que deixen alguns titulars, com que militars afins al 23F varen atribuir el fracàs a la decisió de deixar el Borbó lliure i per això consideraven que el rei Joan Carles I era un objectiu abatre i anul·lar. Entre les transcripcions de les més sucoses, les nombroses telefonades que va fer la dona de Tejero, Carmen Díaz Pereira, al vespre del 23F. En aquestes converses lamentava el paper de l'exèrcit que havia deixat, segons diu, tirat el seu marit com una llosca.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté que amb la desclassificació dels documents la memòria hi guanya.
Un episodi difícil, pero yo creo que muy importante de la historia democrática de nuestro país. 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y que creo que, bueno, hoy hacemos también un poquito mejor a nuestro país y a nuestra democracia.
Una desclassificació de documents que marca l'actualitat, també l'actualitat política, perquè ha protagonitzat el cara a cara al Congrés entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i Pedro Sánchez.
Feijóo ha reclamat ampliar la desclassificació de documents més enllà dels papers del 23F, referint-se a una major transparència en la seva gestió. Sánchez ha demanat al Partit Popular perquè els molesta que es facin públics els arxius de l'intent del cop d'estat de 1981.
Puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchigate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría?
¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23? ¿Pero qué problema hay? Esa es la responsabilidad del gobierno, hacer que España progrese. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre.
Durant la sessió de control, Feijóo ha instat l'executiu a fer, diu, un exercici de transparència total. El líder popular ha advertit que si arriba a la Moncloa no tardaran ni 45 dies a revelar el rosari de casos que ha anomenat. Sánchez ha acusat el PP de mantenir una oposició basada en una política per a ultres.
La desclassificació dels documents del 23F és una de les notícies d'aquestes darreres hores, però la imatge del dia la tenim de nou a l'antiga presó de Palma. Ja l'Ajuntament ja ha començat les accions per desallotjar les 200 persones que, segons el darrer cens, hi resideixen. Avui és el segon dia de l'operatiu de la policia local enmig del malestar dels afectats que asseguren que no tindran on viure. Per això hi anem en directe. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Ja s'ha posat en marxa l'operatiu.
Bon dia, idò. Sí, en aquest moment ja en va els primers ratjos ja del dia aquí a les portes de l'accés posterior en aquest centre penitenciari antic. I continua des de primera hora del dematí d'avui un gran desplegament de policies, tal com hi us contàvem, de policies locals que custodien en aquest moment tota l'entrada. Està totalment acordonada. M'acaben de confirmar ara que ja s'han identificat 179 de les persones que hi malviven en aquest centre penitenciari. La fotografia ara mateix, un gran embalat per on entren i surten els residents d'aquestes instal·lacions. De totes maneres, us puc informar que avui hi ha manco gent, manco moviment per accedir, també per sortir de l'antiga presó. Les autoritats n'elaboren en aquest moment un cens per actualitzar-ne les dades, que demà ha d'estar totalment enllestit en vista ja a notificar-los que han d'abandonar aquest immoble. Tenen un termini de 5 dies a partir d'ara per fer al·legació. De totes maneres, us puc informar que molts estan abocats a viure al carrer, com el cas d'aquest testimoni d'en Car. L'escoltam.
No tengo hasta que me vaya a trabajar y ahora sin el móvil peor todavía, que no puedo ni llamar a nadie para ir a un sitio.
¿Y quina és la situació allà de dins la presó?
Eso es un desastre, está lleno de ladrones, drogadictos, borrachos, está lleno de todo, de todo, de todo. Eso espero que lo tiren abajo.
En Cal fa només 3 dies, 4, que viu en aquest centre penitenciari, però heu de pensar que hi ha un bon nombre de persones que no tenen papers, fins i tot algunes, tal com us vaig contar ahir mateix, havien arribat en pastera. Aquí hi ha una barreja de sentiments, incertesa, preocupació i molta, molta desesperança. Escolta'm un altre resident.
Eso nos perjudica a la gente que trabajamos normal y corriente, que llevamos una vida normal, que todavía no podemos permitirnos un alojamiento porque Baleares es caro y poco a poco estamos ahorrando un poco, pero que la cosa se está poniendo fea.
De fet, molta gent com aquesta hi treballen, fan feina, els veiem sortir, els veiem ahir també i mateix a l'espera, per tant, d'una alternativa residencial. Recordem que l'Ajuntament ha mantingut ja converses amb el Bisbat de Mallorca i també demana ajuda a l'Exèrcit i a delegació del Govern Central. Demà mateix s'ha convocat una junta de seguretat. El tinent de Bala, que ha visitat les instal·lacions, Javier Bonet, assegura que ara la prioritat de cort és, en qualsevol cas, evitar danys majors entre els ocupats. L'escolta.
Coses estan anant molt bé. Hem estat a dins també revisant les diferents dependències i hi ha tranquil·litat absoluta. Els policies estan tranquils i han manifestat que no ha hagut cap problema des de les 7 que som aquí. Els residents estan col·laborant en aquest sentit, donant totes les seves dades per tal de que se pugui dur a terme aquest cens.
De fet, aquí la policia local m'ha informat que hi ha una calma, una relativa calma. De moment, cap dels ocupants ofereix resistència important. Aquí les condicions són extremadament precàries, sense aigua corrent ni tampoc aigua. Brutícia, esquerdes, metges del món i Creu Roja s'hi han desplaçat per facilitar tots els tràmits i la informació a totes aquestes persones. També han vist entrar tot el matí, entrar i sortir camions estris, material d'obra, de construcció, també camions per fer-hi neteges. Aquestes crítiques de metges del món s'hi ha sumat també la plataforma d'afectats per la hipoteca. En un comunicat han dit que Cort vulneren el dret fonamental dels ciutadans, mentre l'Ajuntament ha confirmat que després del desnonament pretén tapiar aquestes instal·lacions i finalment enderrocar-los. Per tant, aquesta és la situació ara mateix aquí des de l'antiga presó de Palma.
Gràcies, Caterina, per aquesta imatge en directe des de l'antiga presó de Ciutat. Són les 8:15.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I això precisament quan avui es tornarà a tombar al Congrés dels Diputats la moratòria dels desnonaments a famílies vulnerables i altres mesures incloses en el conegut com a escut social. Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya hi votaran en contra perquè consideren que protegeix l'ocupació. Ara bé, el que sí que està previst que tiri endavant és la revalorització de les pensions. Recordem que al final s'han separat del decret òmnibus després que els tres grups polítics impedissin que prosperés el mes de gener.
Tot i la modificació del text, a petició del PNB, que inclou que la prohibició de desnonaments només afecta els propietaris amb més d'un habitatge en lloguer, els de Carles Puigdemont han anunciat que s'oposaran de nou a l'escut social. És la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ahir al Congrés.
Escut social, sí, ocupacions, no. Si realment volgués tirar endavant l'escut social, senyor Sánchez, només calia que fes una cosa, separar-lo de les ocupacions.
I aquesta és la resposta del president del govern estatal, Pedro Sánchez.
Lo que estamos precisamente en ese Real Decreto Ley trayendo a las Cortes tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones devenidas de vulneración social. ¿Qué tendrá que ver eso con la ocupación? ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha?
L'executiu espanyol, però, avisa que no dividirà més aquest decret, que no se pot fer un al gust de cada partit. La seva intenció és ara tornar-lo a dur al Consell de Ministres i aconseguir que Junts s'abstengui, recordant que la pròrroga de l'escut social està en vigor des que es va aprovar el Consell de Ministres. Ara, però, la Cambra Baixa té un termini de 30 dies per derogar-lo o convalidar-lo.
A part d'aprovar la revalorització de les pensions, està previst que el Congrés aprovi també les ajudes per a les víctimes dels accidents de tren mortals d'Adamuz i Gelida. 8:17.
Sácale el máximo partido al puente aéreo de Iberia Express entre Baleares y Madrid. Vuelos con los mejores horarios y la excelencia en el servicio de Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo. Los mejores precios para volar a Madrid en iberiaexpress.com.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I estan pendents en aquesta hora d'una operació de la Guàrdia Civil que s'està produint a la barriada del Nou Llevant de Palmes, una operació relacionada amb robatoris contra el patrimoni que es troba sota secret de sumari. Sí que saben, però, que s'estan duent a terme diversos escorcolls. Anem en directe fins a aquesta barriada. Toni Escanelles, bon dia. Què és el que saben fins ara?
Bon dia, doncs sabem que és una operació que s'ha començat a desenvolupar poc minuts abans de les 7 del matí. Han arribat fins a la zona del polígon de Llevant, concretament al carrer Manuel Azaña i carrer de Montevideo, que els han tancat una vintena d'agents. Són agents de l'UCCIC, que és l'unitat de seguretat ciutadana de la comandància, una unitat d'èlit de la Guàrdia Civil espanyola. Han arribat amb passamuntanyes per preservar la seva identitat, a més d'armament pesat, per si un cas feia falta. La qüestió, el que sabem, com tu bé deies, és que l'operació és per intentar trobar en principi el que seria un grup de delinqüents que el que haurien efectuat són robatoris contra el patrimoni. Hi ha aquesta unitat que dèiem just ara mateix i agents que es veuen al primer pis fent escorcolls vestit de paisà però identificats com a Guàrdia Civil. Just ara precisament acaben d'accedir en aquest mateix edifici altres 5 agents que en principi estarien investigant no només si troben si aquesta recerca d'objectes, sinó a més possiblement si es produeix alguna detenció detenció, de la qual, evidentment, en donaran compte tot d'una que ens facin arribar la informació als cossos de seguretat. En tot cas, aquí continua la zona acordonada, tant pel davant com pel darrere d'aquesta finca que quedem situada al carrer entre Manuel Azaña i carrer Montevideo.
Gràcies, Toni. Estarem pendents, per tant, d'aquesta operació que, com dèiem, està en marxa de la Guàrdia Civil a la barriada del Nou, Llevant de Palma, una operació relacionada amb robatoris contra el patrimoni. I avui també hem de parlar d'una nova mort en accident de trànsit a les Balears. Una dona de 75 anys va perdre la vida ahir després del xoc frontal entre dos cotxes en un accident al túnel de Peguera. Tres persones més varen ser hospitalitzades en estat greu.
Els fets varen passar tocades les 5 de l'hora baixa d'ahir a l'altura del quilòmetre 22 de la carretera M1 a l'entrada del túnel de Peguera, a Calvià. Dos cotxes, en circumstàncies que ara s'investiguen, varen col·lidir de manera frontal. Una de les ocupants, una dona de 75 anys, va morir mentre que els serveis d'emergència varen estabilitzar altres tres persones. Tres ferides el varen traslladar en estat greu, dos a Son Espases i una altra a la Clínica Joaneda.
Passen 20 minuts a les 8. I es tendeixen a 7 les pasteres que han arribat a les Balears les darreres 24 hores amb 126 persones a bord. Amb aquestes són 23 les barques que s'han localitzat a les costes de les Illes enguany amb més de 400 persones rescatades.
La darrera embarcació es va interceptar ja a les 9 del vespre al Caló de Sant Agustí a Formentera i viatjaven 12 persones i molts dels recursos per atendre aquesta situació s'han vist desbordats. I en aquest sentit, el director general d'Immigració i Cooperació del Govern, Manuel Pavón, assegura que el sistema d'acollida balear és pròxim al col·lapse.
Nuestro sistema de acogida está al borde del colapso. En apenas dos días han llegado 15 menores de edad más. Y aún no sabemos cuántos menores venían en las últimas pateras. Y no nos olvidemos que la instalación de estas carpas han costado 7 millones de euros a los contribuyentes.
En el cas de les Pitiuses, totes les persones migrants que hi arriben de manera irregular han de passar obligatòriament per Eivissa i això ha fet que l'embalat del port de Botafoc hagi superat la seva capacitat màxima, Regina Amaians.
La capacitat màxima de l'embalat del dic de Botafoc és de 160 places, ampliable a 200 en casos d'emergència. En aquestes darreres hores s'han superat aquestes xifres i això ha obligat a que molts dels migrants arribats a Formentera hagin estat traslladats directament a dependències de la Policia Nacional. Els migrants que són interceptats en aigües de les Pitiuses són traslladats a Eivissa i els qui toquen terra a Formentera inicialment se'ls acull a la carpa del port de la Savina, on la Guàrdia Civil els fa una primera identificació i un grup recentment creat de la Creu Roja els ofereix una primera assistència abans de ser traslladats fins a la Pitiusa del Nord. Na Francesca i Nalga Marina són dos d'aquestes voluntàries.
Proporcionamos un pack de comida, una manta, que es lo básico. Luego, una vez que la Guardia Civil ha hecho su tarea de hacer sus fichas, decimos de todos lo que estaban las pateras, nosotros pedimos el permiso de hacer la entrevista uno a uno. Y se tría la pulsera verde o roja en base a su estado de salud.
Normalmente la primera atención es ver cómo están, cómo se encuentran después del viaje.
Els consells insulars assumeixen la tutela dels menors migrants no acompanyats. Acompanyats. En les darreres arribades s'han comptabilitzat 7 menors a Eivissa i 17 a Formentera.
Mentrestant, en política, el Partit Popular es mostra convençut que la regularització de persones migrants impulsada per Pedro Sánchez comportarà que hi hagi més arribades. Per això ha presentat una iniciativa al Parlament que es debatrà dimarts de la setmana que ve en contra d'aquesta regularització extraordinària.
Escoltem el popular Sebastià Sagrides, que justifica aquesta mesura. Després, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el PP de copiar-los el discurs.
Continuarà l'efecte, querida, que en aquests moments som l'únic país de la Comunitat Europea o de la Unió Europea que fa aquesta regularització i, per tant, això durà com a conseqüència que no només arribin, sinó que quedin a Espanya.
Que estan copiando un discurso i que se adelantan pues, para tener el protagonismo como ha pasado con otro tipo de leyes.
L'esquerra lamenta la deriva que diu ha pres el PP pel que fa a immigració. Considera que els populars estan segrestats per Vox. Són José María García, d'Unides Podem, Lluïsa Pastegui, de Més, Marc Pons, PSIP.
El Partit Popular ara mismo està pressionado tantísimo por la ultraderecha que no va poder hacer ningún movimiento que a la ultraderecha le siente mal.
Entre l'original i la còpia la gent sempre tirarà.
l'original.
Cercar d'adversari, en aquest cas Pedro Sánchez, utilitzant l'immigració com a element de desgast que l'únic que fa és evidenciar les mancances
i encara un apunt...
i el buidor de contingut del Partit Popular.
I encara un apunt més de la crònica política. El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs del govern contra la llei d'amnistia.
És el que va presentar l'executiu de Pruens contra la llei d'amnistia perquè entenc que les seves al·legacions són bàsicament coincidents amb les realitzades per altres comunitats autònomes presidides pel PP i que ja s'han rebutjat. Només estima parcialment el recurs de Cantàbria que al·lega que tots els articles de la norma no han de tenir caràcter de llei orgànica.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, encetant els esports, parlant del Reial Mallorca, que estrena a les ordres de Gustavo Siviero mentre espera el substitut de Jago Barrasate a la banqueta. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip va tornar als entrenaments ahir a Son Bibiloni i avui realitzarà la penúltima sessió preparatòria en vista al partit contra la Real Societat. I ho farà amb l'entrenador del filial, Gustavo Siviero, que fou l'encarregat de dirigir el primer entrenament post-Arrasate, i no es descarta que sigui ell qui ocupi dissabte la banqueta de Son Moix. El Mallorca continua negociant contractació del nou entrenador amb Javi Gracia com a primera opció, però no és l'únic candidat. El club també està interessat en Xavi García Pimienta. Els únics jugadors absents ahir sobre la gespa de Son Bibiloni foren Mares Kumbula, Takuma Sano i els dos porters, Lucas Berikström i Pichu Cuellar. Sigui com sigui, la Real Societat arribarà a Son Moix amb la baixa de l'ex-mallorquinista Take Kubo, però també sense Odriozola i Rupérez per lesió i Brais Méndez per sanció. En canvi, Pellegrino Matarazzo recupera Barrene i Súcits per visitar el Mallorca. L'equip donostiarra que cercarà Son Moix a allargar la bona ratxa del nou tècnic. Només una derrota en els 8 partits dirigits. Recordant que el Mallorca Real Societat el podreu seguir en directe i Vetra Ràdio serà dissabte a partir de les 4 del capvespre amb tota la prèvia Esports en Joc. A la Champions, el Real Madrid s'ha classificat pels vuitens de final després de guanyar 2-1 el Benfica en el partit de tornada dels setzens de final. Vinícius sentenciava l'eliminatòria marcant el segon gol al minut 80. Abans, el 16 havia marcat Tchouaméni per posar l'1-1, ja que el conjunt portuguès va ser el primer a marcar al minut 14. Sentim l'entrenador Álvaro Arbeloa.
Sin Mbappé, sin Bellingham, sin Militao, sin Rodrigo y también, pues sin todas estas bajas de jugadores que son importantísimos y fundamentales y que tienen un gran nivel. Y por eso todavía creo que es más importante el partido de hoy, que hayamos pasado esta eliminatoria contra un gran equipo, que hemos sido capaces de vencerle en los dos encuentros. Y también eso creo que refuerza mucho al grupo, ¿no? Que incluso con todas estas bajas, el equipo pueda competir y ganar partidos como el de hoy.
Real Madrid, Barça i Atlètic de Madrid sabran demà a les 12 qui serà el seu rival als vuitens. Manchester City o Sporting de Portugal serà el rival dels blancs, els matalassers es poden retrobar amb el Liverpool o visitar el Tottenham i el Barça es trobaria amb el vigent campió, el PSG de Luis Enrique o amb el Newcastle. I un darrer punt de futbol perquè la selecció espanyola femenina es va concentrar ahir a Las Rozas per començar a preparar els partits contra Islàndia i Turquia de la setmana que ve, que són classificatoris per al Mundial del 2027 al Brasil. Entre les internacionals hi ha tres mallorquines, Patri Jarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales. La portolana que t'acoi lesionada no ha entrat a la llista. En voleibol, el Conet de Balear a Manacor debutarà avui als quarts de final de la Copa del Rei contra el Leganés quan siguin les 8 del vespre. Sentim els jugadors Hugo Marzo i Renzo Cairús.
Un partit molt difícil perquè en Liga Regular hemos tenido dificultades para ganar este equipo. Pero al final tenemos muchísimas ganas de tener esta revancha. Primero hay que centrarnos en este partido que es muy importante para nosotros para después aspirar a ganar el título.
Que ahora Leganés es nuestro principal objetivo y pasar el escalón para poder seguir ascendiendo. Lo que tenemos que hacer es pensar en nuestro juego y hacerlo lo mejor posible.
L'equip ja és a València, on es disputarà aquesta nova edició del torneig, una competició en què a l'anterior edició el Conet de Balear Manacor va caure a la final contra el Guaguas. Per tant, els manacorins cercaran aconseguir el que seria el primer títol de la història del club. El partit el podreu seguir en directe. Serà a partir de les 8 del vespre pel web d'IV3. En bàsquet, Enya Maguire és nou fitxatge de l'Azul Marino. La jugadora irlandesa arriba procedent de la Lliga Femenina 2 després de disputar 20 partits amb el Baracaldo i compta també amb trajectòria internacional amb la seva selecció. L'any 2019 va liderar el conjunt irlandès a conquistar la medalla de bronze al Campionat d'Europa Femení Sub-20. I pel que fa a la segona FEB de bàsquet, Mohamed Issouf deixa de ser jugador del Clas Bàsquet Sant Antoni. El líder de la categoria ha arribat a un acord amb el francès per a rescindir el seu contracte. I acabam amb pàdel perquè l'argentí Seba Nerone és el nou entrenador de Gemma Trià i l'ex número 1 del món i una de les figures més respectades en el món del pàdel. S'unirà a l'equip junt amb Delfi Brea i Jorge Martínez. Tot això després que la menorquina i Rodrigo Vide, qui era el seu entrenador des de fa més de 6 anys, anunciassin la seva ruptura.
Gràcies, Marta. Són gairebé les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. S'han identificat 179 persones que vivien fins ara a l'antiga presó de Palma.
Un indret on avui es du a terme la segona jornada de l'operatiu que ha impulsat l'Ajuntament per censar els que hi habitaven per tal de notificar-los que els desallotgen.
Això en un dia en què es tornarà a tombar al Congrés dels Diputats la moratòria dels desnonaments de famílies vulnerables i altres mesures incloses en el conegut com a escut social.
Partit Popular, Vots i Junts per Catalunya i Vota votaran en contra perquè diuen que protegeix l'ocupació. El que sí que està previst que tiri endavant és la revalorització de les pensions.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa a les edicions insulars a Eivissa. L'embalat per acollir les persones migrants ubicat al dic de Botafoc ha superat la seva capacitat màxima. Això després que en les darreres hores hagin arribat a les Balears 7 pasteres amb 126 persones a bord. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La capacitat màxima de l'embalat del dic de Botafoc és de 160 places, ampliable a 200 casos d'emergència. En aquestes darreres hores han superat aquestes xifres i això ha obligat que molts dels migrants arribats a Formentera hagin estat traslladats directament a dependències de la Policia Nacional.
I el Consell de Menorca considera insuficients les mesures proposades per l'empresa que gestiona la ITV, Exalt Camarasa. Bon dia.
Ja li dona 2 dies més per presentar el pla de xoc que normalitzi el servei o, si no, assegura imposarà sancions. És el segon requeriment que se li fa a l'empresa Certio. La proposta de l'empresa, segons el Departament de Mobilitat, no incorpora mesures addicionals ni tampoc garanteix que es compleixi l'objectiu fixat, que no és altre que recuperar la normalitat del servei en un termini aproximat d'un mes i mig per reduir la situació actual de vehicles amb la ITV caducada.
I l'Ajuntament de Palma comença a expropiar els locals situats al soterrani de la plaça Major. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta del primer pas per a la remodelació d'aquest indret actualment molt degradat. En total s'han adquirit 25 locals per 4,2 milions d'euros. Cort espera tenir la titularitat dels locals després de l'estiu o durant el darrer trimestre de l'any, moment en què es podran començar les obres de remodelació.
I són ara les 8:32. Fem una pausa.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. 4 illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Dental, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. La Gran Vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La Gran Vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:34. Tornem a sortir a l'exterior. I estan contant durant tot l'informatiu matí d'avui. Estan pendents d'una operació de la Guàrdia Civil a la barriada del Nou Llevant de Palma. Està relacionada amb robatoris contra el patrimoni i es troba sota secret de sumari. Sí que saben, però, que s'estan duent a terme diversos escorcolls. Per això tornem a connectar amb Toni Escanelles, que és en aquesta zona. Toni, bon dia de nou. Hi ha alguna novetat?
Bon dia, idò. Sí, sembla que hi ha novetats. Podries, de fet, estem ara pendents, som en el carrer Manuel Azaña, on precisament ara ha baixat un grup d'investigadors que estan parlant amb la resta, amb alguns dels agents que es troben precisament a la porta d'entrada d'accés, o una de les portes d'entrada d'accés en aquest edifici del número 7 del carrer Manuel Azaña, perquè podria ser, ara de fet estan arribant noves unitats de la Guàrdia Civil, podria ser que en breu compareguessin alguns dels detinguts. De fet, dèiem, és una operació que s'està duent a terme, són pràcticament una vintena d'agents que estan acordonant la zona tant del carrer Manuel Azaña com la banda de darrere pel carrer Montevideo. En principi són agents que el que estan investigant són robatoris, delinqüència contra el patrimoni, perquè és l'unitat de seguretat ciutadana, la UCSIC, que es diu Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. De fet, precisament en aquests moments estan obrint algun dels cotxes, podria ser que baixessin en qualsevol moment els detinguts i us podran donar més detalls del que està passant. Nosaltres, en tot cas, dèiem aquí pendents d'aquesta operació que s'està duent a terme des de pocs minuts abans de les 7 del matí i que ha mantingut tancat pràcticament l'edifici i l'accés en aquesta zona, carrer Manuel Azaña, carrer de Mèxic, durant hores.
Gràcies, Toni. Doncs vos explicarem les novetats quan ens arribi, si hi ha hagut detencions en quant se n'han produïdes per mort d'aquesta operació de la Guàrdia Civil que s'està duent a terme a la barriada del Nou Llevant de Palma. Són ara les 8:36. Anem a l'entrevista.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Consell de les Illes Balears del Moviment Europeu comença avui un cicle commemoratiu del 40è aniversari de la pertinença d'Espanya a la Unió Europea. Farà amb una conferència del director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, que parlarà de la figura del rei Joan Carles I. L'emèrit és el protagonista del seu llibre més recent, que analitza el paper del monarca en la política exterior espanyola. Per parlar d'aquesta qüestió, també d'altres qüestions de l'actualitat, saludem en directe Charles Powell. Bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días, ¿cómo están?
Estas últimas horas han estado marcadas por la publicación de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la intentona golpista del 23F de 1981. En estos documentos se habla del divorcio del rey con el ejército y, de hecho, militares afines al intento de golpe de Estado veían al monarca como un objetivo a batir y anular, ya que, según entendían, quería seguir adelante con su intención de gobierno con el Partido Socialista, al que calificaban de soviético. Una intención, decían, suicida. Con la información que se ha conocido ahora, ¿ha cambiado la percepción sobre el papel que tuvo el rey Juan Carlos en aquella crisis?
Desde luego no ha cambiado mi percepción, porque yo desde el año 91, año en el que publiqué un libro que se llamaba El piloto del cambio, solo 10 años después del golpe, pues ya entonces sostuve lo que hoy parece que se confirma ya definitivamente, ¿no? Y es que el rey no solamente no preparó el golpe, como algunos han sostenido, no animó a Alfonso Armada a realizarlo, sino que básicamente jugó un papel decisivo a la hora de abortarlo y de hacerlo inviable. Como digo, yo creo que esto era ya bastante conocido y evidente antes de que se desclasificaran, pero creo que la desclasificación de estos documentos pues confirma esa visión, sin duda.
Uh-huh. Es decir, más que una novedad, confirma lo que, según su postura, ya se sabía hasta ahora, ¿no?
Eso es. Yo en mi libro, por desgracia, he tenido que utilizar básicamente documentos extranjeros, británicos y estadounidenses, porque, como he sabido, debido a la ley de secretos oficiales del franquismo, todavía en vigor hoy en España, increíblemente, pues los historiadores no tenemos acceso a mucha información documental que está durmiendo el sueño de los justos en distintos archivos del país. Por lo tanto, yo aplaudo con entusiasmo la decisión del gobierno de desclasificar estos documentos, pero lo que sería mucho más importante es que se cambiara la ley para que se pudiera producir una desclasificación automática, reglada, tranquila, de toda esta ingente documentación que hoy por hoy no está accesible.
Usted también hace un repaso de la acción del rey emérito en la política exterior. Como decíamos cuando le hemos dado paso a esta entrevista, en su reinado sucedieron momentos importantes de la historia internacional, desde el fin de la Guerra Fría hasta la integración en la Unión Europea. ¿Cuál fue su papel en estas relaciones internacionales?
Bueno, yo lo que sostengo, por usar el lema, digamos, que ya ha hecho historia, ¿no?, y que no es muy original, es que el rey de España fue el mejor embajador del país, ¿no?, por la capacidad que tenía para representar a España fuera. Pero más allá de esta cuestión simbólica, que creo que es ampliamente reconocida, yo he podido documentar algunas intervenciones muy específicas de don Juan Carlos, ¿no? Por ejemplo, en relación con Europa, que es lo que se está conmemorando en este ciclo de conferencias en el que voy a participar, el rey ayudó a levantar dos vetos, poco conocidos en realidad, que existían y que, de no haberse levantado, habrían hecho imposible el acceso de España a las comunidades europeas. El primer veto se refiere al reconocimiento de Israel, aunque eso no estaba escrito en ningún sitio, digamos. Los grandes países europeos habían informado al gobierno español que si España no reconocía el Estado de Israel, no podría acceder a las comunidades europeas, y el rey jugó ahí un papel decisivo convenciendo a los monarcas árabes que esto era algo inevitable y necesario. En segundo lugar, los británicos también habían advertido a España que si no se restablecían plenamente las conexiones, las comunicaciones entre Gibraltar y el resto de la península, el Parlamento británico tampoco aprobaría la adhesión de España. Y ahí el rey pues utilizó sus excelentes relaciones con las máximas autoridades británicas. Por lo tanto, son dos ejemplos de intervenciones diplomáticas al más alto nivel que ayudaron al país a integrarse en Europa.
¿Cree que ha perdido peso o funciones la monarquía desde aquel momento?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que aquel momento fue un momento fundacional, ¿no? España salía de 40 años de autoritarismo, de un régimen muy mal visto en casi todo el mundo, sobre todo por las grandes democracias occidentales, Estados Unidos y Europa fundamentalmente, y por lo tanto durante la primera década o casi dos décadas el rey tuvo que recuperar el tiempo perdido, ¿no? No olvidemos que incluso, como acabo de mencionar, España no tenía relaciones diplomáticas con algunos países importantes, la Unión Soviética hasta el año 78, México hasta el año 77, etcétera. En la actualidad estamos en un contexto muy distinto. España es la cuarta economía de Europa, está plenamente integrada en la Unión Europea, en la OTAN, en el orden internacional basado en reglas, y por lo tanto necesariamente el protagonismo actual de su majestad el rey Felipe VI es sin duda menor del que tuvo en su día su padre.
Usted reivindica el legado del rey emérito, sin embargo, su recuerdo se ha visto últimamente marcado por las investigaciones relacionadas con posibles infracciones fiscales por su salida a Abu Dhabi. ¿Cree que su imagen quedará para siempre marcada?
Pues probablemente, lamentablemente, como también documento en el libro, yo no evito ningún tema, incluso los temas más escabrosos, todo aquello que tiene una dimensión exterior está contemplado en mi libro. Por ejemplo, la famosa donación de 100 millones de dólares del rey Abdallah de Arabia Saudí, que en mi opinión no tuvo absolutamente nada que ver con el contrato para el tren de alta velocidad Meca Medina, se trató simplemente de un regalo, pero lamentablemente el rey, lejos de comunicar a las autoridades que había recibido este regalo, pues decidió enviar este dinero fuera de España, obviamente con el propósito de no pagar impuestos en el país, ¿no? Yo creo que los españoles perdonan mal, digamos, los errores, los deslices de carácter económico. Pueden quizás ser más tolerantes a la hora de perdonar deslices de carácter personal en las relaciones matrimoniales, etcétera. Pero yo creo que, sobre todo en momentos de gran dificultad económica, como fueron los momentos vividos después de la pandemia, pues esto dejó una huella muy profunda y creo que tardará muchísimo tiempo en olvidarse y que inevitablemente pues siempre marcará o condicionará el recuerdo colectivo que se tenga de la figura de don Juan Carlos.
Bueno, pues hemos querido hablar, hem volgut parlar amb en Charles Powell, el director del Reial Instituto Elcano, avui que fa precisament una conferència a la qual parlarà de la figura del rei Joan Carles I. L'emèrita és el protagonista precisament del seu llibre. També n'acabam de parlar amb ell, senyor Powell. Gràcies per haver estat avui a IB3 Ràdio en directe.
Moltes gràcies. Bon dia.
Però amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:44 minuts. Encara ens dona temps a repassar alguna qüestió més de l'actualitat. Yolanda Díaz ha fet un pas al costat i descarta encapçalar Sumar a les pròximes eleccions generals. La vicepresidenta segona i ministra de Treball ha comunicat que deixarà la política quan acabi la legislatura. Ho ha publicat a la xarxa social Blue Sky en un vídeo de 3 minuts.
Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Es el momento de salir a ganar. Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora.
Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que se hará una evaluación extraordinaria de los protocolos de assetjament y agresión sexual dins la Policía Nacional después de la destitución de José Ángel González como director adjunto de la Policía Nacional. Arribem a les 8:45.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma comença a expropiar els locals situats al soterrani de la plaça Major. Es tracta del primer pas per a la remodelació d'aquest indret, actualment molt degradat. En total, s'han adquirit 25 locals per 4,2 milions d'euros. Cort espera tenir la titularitat dels locals després de l'estiu o durant el darrer trimestre de l'any, moment en què podran començar les obres de remodelació. Tot d'una ampliem aquesta informació, també d'altres. Abans, però, volem saber com es circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam en la Direcció General de Trànsit Riu Tor, bon dia.
Què tal, bon dia. Ara mateix trobem en alguna retenció a l'entrada de la capital. El trànsit és tens a l'enllaç a l'M20, a l'entorn de Sant Castelló, i també a l'M20 a la Vicentura tenim entrades puntuals al sector nord, especialment a la zona de Sant Fusterot i l'enllaç de carretera de Sunyó. A la resta de la xarxa viària i la circulació és fluida. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma comença a expropiar els locals situats al soterrani de la plaça Major. És el primer pas per a la remodelació d'aquest espai, actualment molt degradat. En total, s'han adquirit 25 locals per 4,2 milions d'euros. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El regidor de Funció Pública, Medi Ambient i Sostenibilitat, Llorenç Bausà, ha explicat que confia en tenir la titularitat de tots els locals després de l'estiu o durant el darrer trimestre de l'any. Llavors, serà quan podran començar les obres de remodelació de la plaça Major, un projecte ambiciós, ha dit Bauçà, per recuperar una zona de molt de valor, però actualment degradada.
Això se tracta d'una actuació imprescindible per a recuperar les galeries comercials del subsol, aquell espai que, com bé saben, duen uns anys ja en una situació d'abandonament i que presenta un estat impropi d'una ciutat com Palma, i molt manco un lloc tan emblemàtic per a tots nosaltres com a la plaça Major.
El projecte pretén deixar bona part de les galeries ara molt obscures i poc transitades, connectades amb l'exterior, amb una sortida en la mateixa planta que es veurà des de dalt.
El projecte planteja una ambiciosa reforma que entre els seus elements doncs, més destacats han de destacar obrir les galeries subterrànies, generant un espai molt més ampli en aquella zona central de la nostra ciutat.
D'altra banda, primera reunió de coordinació per rehabilitar el sindicat de Felanitx, Consell, Govern, Ajuntament i l'equip d'arquitectes seleccionat han creat un grup de treball per consensuar els usos que tindrà l'edifici històric de l'antic celler cooperatiu del municipi. Encara no hi ha data d'inici de les obres, però l'objectiu, asseguren, és redactar l'avantprojecte com més aviat millor.
Un projecte titulat Reviure el sindicat, que està elaborat per 5 joves arquitectes que van guanyar el novembre el concurs internacional European de 8 entre una trentena de propostes. 3 mesos després ja ha començat a caminar amb una primera trobada entre totes les administracions per consensuar i definir els usos del nou edifici. Ho ha explicat Francisca Gual, una de les dues arquitectes mallorquines al capdavant d'aquest projecte.
Al final nosaltres fèiem una proposta de concurs amb uns usos que nosaltres pensàvem que eren suficientment híbrids i hi havia misticitat suficient com per poder tornar a revalorar l'edifici, però s'haurà de consensuar, no?, i dialogar amb les administracions quines possibilitats hi ha i quins serien aquests programes més òptims per al sindicat.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha remarcat la col·laboració amb el govern i els ajuntaments per avançar com més aviat millor en el projecte.
Les hem d'agrair l'esforç que varen fer per presentar-se, però sobretot donen-los l'enhorabona per haver aconseguit guanyar aquest concurs i començar a partir d'aquesta reunió que hem tingut de coordinació es compte enrere perquè el projecte sigui una realitat i perquè després puguin treure la licitació també el més aviat possible.
Tot i que encara no hi ha una data d'inici per a les obres de rehabilitació, com assegura el subdirector general d'Habitatge, José Francisco Reines.
Per tant, primera passa és aterrar tota aquesta proposta a un projecte, diguem ja, que estigui consensuat en les tres administracions, amb unes necessitats consensuades, i per tant se tracta de redactar el que seria una primera fase.
Sí que han començat, però, les obres per esbocar un edifici annex que no forma part del sindicat de Felanitx.
8:52 minuts, més qüestions. El nou responsable de funció pública de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bauçà, encara la negociació del pla de reordenació de la policia local amb voluntat de diàleg sobre la nova manifestació que han convocat per avui els sindicats policials, que recorrerà el tram entre la comissaria Sant Ferran i l'Ajuntament. El regidor ha dit que la respecta, però demana als representants dels agents que tinguin en compte que es comença de zero.
Bauçà, que agafa el relleu de la fins ara regidora d'aquesta àrea, Mercedes Celeste, diu que respecta les protestes dels agents, però els demana col·laboració en la nova roda de reunions que reprendran per desencallar el conflicte laboral. Ha explicat el regidor que serà prudent, que primer vol reunir-se amb els afectats després del primer contacte que va tenir dimarts ja amb ells, just quan va ser nomenat.
Tothom té dret a manifestar-se. No seré jo el que digui el que han de fer. El que sí que espero és que doncs, responguin, ajudin entre tots a arribar en aquesta benentesa que tots esperam per es bé de tots. Per tant, ja els hi dic i ho reitero una altra vegada, mà estesa i porta oberta.
D'altra banda, el responsable del CESIF dins la policia local de Palma, Agustí Sánchez, confia que el canvi d'interlocutor ajudi a resoldre el conflicte. Ara bé, alerta que el diàleg per si mateix no arreglarà la situació si no hi ha voluntat política. Ho ha dit en una entrevista avui a l'Informatiu Matí.
El diàleg, nosaltres de Mercedes Celeste, en cap moment no es poden queixar de diàleg, sempre hem tingut la porta oberta, perquè nosaltres ens hem queixat que no hem arribat a la resolució del que sempre hem demanat. Si mantenim el diàleg però no tenim solucions, no ens serveix de res el diàleg, si al final no arribem a bon port en les negociacions.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament d'Algaida ha concedit la medalla d'or al mèrit policial a Bernat Sureda, qui durant més de 40 anys, d'ençà de 1985, ha estat agent de la policia local del seu poble, la meitat com a cap de la policia. És la primera medalla d'aquestes característiques que concedeix al municipi.
El reconeixement s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics en un ple extraordinari en què l'actual cap de policia local d'Algaida, Llorenç Bosch, ha destacat el compromís íntegre de Sureda amb la seguretat ciutadana durant tota la seva trajectòria professional sense cap sanció en el seu expedient.
Exacte, és un acte molt emotiu per jo, i molt content d'haver pogut comptar 4 dècades a la mateixa empresa, a la mateixa institució. Estic molt content d'aquest.
Sureda, entre d'altres qüestions, va contribuir en la col·laboració de la retirada de quitrà del Prestige de Galícia i, com escoltàvem, estava molt emocionat i agraït per aquesta distinció.
D'aquesta manera arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
I dedicam aquests darrers minuts de l'informatiu abans de les 9 a la cultura.
La balanguera misteriosa com una aranya d'ar subtil.
Buida que buida sa filosa.
El casal de Joan Alcover acull des d'ahir una nova proposta museística sobre la vida, la creació i les relacions i la influència del literat, coincidint amb el centenari de la seva mort. L'actual centre cultural de l'obra cultural balear ha modernitzat l'oferta de la mà de la Fundació Mallorca Literària. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Ha estat precisament Carme Castells, la directora gerenta de la Fundació Mallorca Literària, qui ha fet aquesta primera visita als mitjans de comunicació. Ella i també Joana Serra, cap d'àrea dels museus, han trescat per llegats i arxius per trobar joies que fins ara estaven amagades. Joies que passen des d'una fotografia.
Aquesta és una fotografia en què se veu Joan Alcover, que està d'excursió per la Serra de Tramuntana, l'han relacionada amb un poema, l'ermità qui capten, que parla sobre s'aprofundir en el paisatge que s'està contemplant, no?
A un quadre d'un autor inesperat.
Aquella peça que veus allà, aquell dibuix que m'ha aparellat en notes de D.A., que és una pintura feta per Joan Alcover, l'única que han localitzat en els fons, i que trobàvem que era una meravella perquè dialogava molt bé amb Notes de Dea. Notes de Dea és un poema que...
La visita comença al despatx del poeta, on va realitzar la seva obra creativa. És l'únic espai recreat com era a l'època, juntament amb la saleta on es reunien cada diumenge la tertúlia que presideix aquesta cita.
Amics prenguen cafè arran del foc, fumam i conversam, que és una mica l'expressió de lo que probablement s'ànim, que probablement devia haver aquí quan se reunien.
I quan diguem amics, són amics amics. Costa Llobera, Llorenç Ribé, Miquel Farrà, moltíssimes persones, moltíssims homes. De fet, la proposta museística es permet una llicència que és ben bona d'endevinar.
Vos puc demanar si endevineu quina és la salvedat.
Sí, clar.
Maria Antònia Salvà. Maria Antònia Salvà no va participar a les tertúlies, era un saló exclusivament masculí, però vàrem pensar que per significància literària, cultural i de relació, perquè ara ho veureu en la documentació, havia de ser present.
El recorregut ens presenta la seva vessant pública, fins i tot política, també la creativa, està clar, la d'amistat i la de pèrdua i desolació, fruit d'una biografia marcada per la tragèdia, recordem la mort de l'esposa i la de 4 dels seus fills. L'espai dedicat a aquest plany és especialment colpidor.
Llàgrimes en forma de versos dolorosos, que és com un repertori de dol que necessitam, no?, a sa vida, necessitam acudir moltes vegades a sa poesia per expressar allò que no trobam paraules, i d'aquí hi ha un bon repertori.
El cant de la Balanguera, amb el piano de Miquel Brunet i 1.000 veus de 1.000 edats i el paisatge de 1.000 Mallorques, clou aquesta proposta que ara, gràcies a la renovació i l'actualització de Mallorca Literària, confia a multiplicar les visites entre els escolars i la població en general.
I avui cap vespre a les 7:30 a l'Auditori de Manacor dona el sus als actes culturals del Dia de les Illes Balears. Ho fa amb un concert de l'Orquestra Simfònica Illes Balears i el grup vocal mallorquí Capella. Les entrades són de franc amb invitació i només se queden molt poques entrades.
La col·laboració entre la Simfònica i Capella combina tradició, identitat i excel·lència, fusionant les arrels musicals de l'orquestra amb repertoris contemporanis i altres gèneres en un programa concebut com una celebració oberta a tota la ciutadania. És Begoña de la Iglesia, la portaveu del grup.
Que preparam amb moltíssima il·lusió un repertori divers, en cançons populars, en cançons nostres, en versions, i moltes ganes de fer-ho a Manacor, perquè és un escenari i un auditori que mos estima i mos sentim molt estimats, perquè cada 25 de desembre som allà, celebrant Nadal en família a l'Auditori de Manacor.
Aquesta iniciativa també s'emmarca en l'estratègia de descentralització de l'Orquestra Simfònica, que cerca dur-la més enllà de Palma i establir un vincle més proper amb la societat de les Illes Balears. Aquest concert amb Capella forma part de les tres actuacions programades per commemorar el Dia de les Illes Balears, juntament amb l'actuació de cambra del 2 de març i l'espectacle Música per la Infància els dies 7 i 8.
I són ara les 9, repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Desenes d'agents de la Guàrdia Civil s'han desplegat a primera hora d'avui matí a la barriada del Nou Llevant de Palma en una operació relacionada amb robatoris contra el patrimoni que es troba sota secret de sumari. El nostre company Toni Escanelles és en aquest punt. Toni, bon dia. Sabem que estan duent a terme diversos escorcolls. Quina és, però, la darrera hora?
És així, de la darrera hora és que precisament en aquests instants acaba d'arribar el furgó que en principi està previst que traslladi els detinguts que s'han produït en aquesta operació cap a les dependències de la Guàrdia Civil. Com dèiem, és una operació d'aquest cos. Investigadors fa just una estoneta han baixat i han depositat algunes bosses a dins un dels cotxes que tenien apostats just davant la porta que es troba a l'entrada de la finca que hi ha en el